Al matí, amb Raquel García.
Moltes vegades costa trobar aquelles paraules o exemples que ens poden ajudar a explicar als nens i als joves temes com la mort, els abusos sexuals, les relacions sexuals, les malalties greus o fins i tot els conflictes familiars severs. I és que són qüestions difícils d'entendre, i més pels infants, ja que és un terreny que encara no han trepitjat ni els ha afectat. Doncs bé, avui descobrirem que utilitzar els contes, també els còmics i fins i tot la literatura infantil i juvenil, pot ser un bon recurs i una eina molt senzilla i accessible per als pares i també pels professors per ajudar els nens a trobar les respostes a les preguntes que passen per als seus caps. I en aquest viatge, avui des de Libreria de la Plata ens acompanyen a la secció Llibre Obert l'Esperança Castro, que és pedagoga i també és mestra. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia. Bon dia.
També ens acompanya Ariana Esquiloni, editora de A Buen Paso i que ja ha visitat més d'una vegada aquest programa. Bon dia.
Bon dia.
No les podeu veure, després penjarem les imatges a les xarxes, però han vingut carregades, no, carregadíssimes de llibres d'autèntiques delícies. Però primer de tot, clar, us volíem preguntar, encara hi ha temes que són tabús en el món de la literatura infantil o que fins fa poc ho eren?
Temes tabús, bueno, la primera cosa que, a la que he pensat és el tema de la sexualitat. Però diria que fins fa poc perquè últimament l'editorial Takatuka ha anat publicant llibres sobre aquest tema molt interessants d'una pedagoga, educadora i sexòloga d'Alemanya que va fer un sobre els éssers humans i un altre sobre els animals, per exemple. Mm-hmm. I, no sé, a poc a poc com es va ampliant, no?
Aquesta mirada. A totes dues us ho pregunto. Llavors, es pot parlar de tot i la literatura pot ser un bon recurs, no?, per explicar, per trobar les paraules, no?, quan a vegades als pares ens costa.
Sí, jo crec que pot ser un bon aliat per tractar aquests temes. De totes formes, hi ha un fet que a mi em sembla important abans d'agafar un llibre, que és el llibre objecte i tots els seus elements, les il·lustracions, els dibuixos, però també el tacte que ens transmet un llibre, les seves pàgines, l'olor, la tipografia, tot això són elements que poden ajudar tant adults com a petits a crear un entorn, un petit oasi.
Un refugi, no? Sí. Un refugi. I per tant, doncs, el paper de l'editor en aquest sentit és bàsic, no? És fonamental.
Ai, sí, perquè...
Quina feinada!
El llibre explica, sobretot el llibre àlbum, el llibre molt il·lustrat, explica la seva història amb tot el seu cos, amb les paraules, amb les imatges, amb la manera, com s'imprimeixen i llavors com decideixes tu posar-lo, imprimir-lo, el lloc i els materials són fonamentals. I la tipologia d'història que selecciones. Perquè allò que has dit és fonamental. Jo crec que de vegades se'ns oblida en els nens. La literatura és fantàstica com punt de partida per parlar de problemes que ens preocupen. Perquè jo crec que també com a adulta és la raó per la que llegeixo llibres. Però de ser literatura, no cal que ens transformin en llibres que semblen petits manuals d'instruccions. És una història ben explicada i que tu dius, ala, aquesta història em fa pensar en aquests altres temes, també.
I en aquest sentit, Esperança, es parla d'aquests temes o es tenen en compte aquests recursos literaris a l'escola o encara queda una mica per a... És un repte pendent, aquest.
Bé, aquí hi ha, diguem-ne, dues opcions o dues demandes, no? Quan un nen, una família, unes persones es troben amb un nen en una situació difícil, lògicament l'interès fa que hi hagi una demanda molt concreta, eh? I per altra banda hi ha aquesta visió del que diu l'Ariana, del fet narratiu i literari. Des d'aquest punt de vista, jo diria que és important i que hi ha un matís entre explicar una història i compartir una història. I el compartir, jo crec que fa que l'adult s'impliqui, s'emocioni i connecti molt més amb allò que un nen pot estar sentint, que en definitiva és el que li pot deixar empremta. No? En
totalment.
La seva singularitat i la seva particularitat.
Doncs avui descobrirem llibres, títols que deixen empremta, que jo crec que els pares i els mestres haurien de tenir en compte. Ens faran les recomanacions l'Esperança i l'Ariana, però també molts dels lectors que ens han enviat també àudios. I si voleu comencem amb un de la Pilar Serrano i després comencem amb vosaltres, us sembla? Vinga.
El primer cuento que escribí sobre el divorcio, si mamá dice blanco o papá dice negro, me enviaron la maqueta. La tenía en el ordenador y justo en ese momento un niño de clase, sus papás se estaban divorciando. Él no soltaba prenda, no decía nada, en casa tampoco decía nada, sí que estaba más apagadillo, tristón. Y entonces me vio el cuento, se acercó y dije, pues mira, voy a aprovechar para leérselo. Y se lo leí solamente a él. Estuvo súper atento, callado. Y cuando acabó me dijo, esto me está pasando a mí. Y me lo contó todo, que papá se había marchado, que ahora vivía en casita solo con mamá y su hermano, que los fines de semana se iba con él, todo exactamente igual. Y empezó a hablar. Y se lo conté a los padres y le compraron un libro en cada casa. Y entonces era ya su libro de Mesilla de Noche. Fue genial porque el niño no decía nada. Y a partir de ese día empezó a hablar.
Boníssim, ¿no? Aquesta història que ens explica, com a vegades doncs, un llibre pot treure, no? Coses que portem amagades a dins, pot ser com l'excusa per tractar un tema.
Exactament, de vegades bueno, un llibre connecta perquè sents que hi ha una altra persona que està dient les coses que tu no has arribat a dir, que no pots expressar, i trobes que hi ha algú que et comprèn. Mm? Uh-huh. Pensava, per exemple, també en un llibre que has portat tu,
sí,
que crec que podria venir al cas.
Vinga,
no?
Quin és? Explica'ns, a veure, quina editorial i què ens explica aquest conte.
Sí, aquest àudio parla d'una situació emocional molt concreta. Avui, si més no, havíem pensat en fer propostes des d'un punt de vista potser més general i en propers programes tractar d'aspectes emocionals, de situacions emocionals més concretes. Si més no, aquest llibre que es diu El cor i la botella és de l'editorial Andana i m'agrada especialment perquè és una bonica història, una metàfora d'una nena, com moltes altres, que sent molta curiositat per tot el que l'envolta, fins que es troba en una situació que no queda clarament especificada, però sí que es dedueix que és una pèrdua important. Davant d'això, ella intenta tenir la seguretat i el control del patiment que a tots ens comporta una pèrdua. Agafa el seu cor, el fica dins una ampolla, una botella, i se'l penja al seu coll per tenir-lo controlat. Però està clar, el control i la seguretat també li comporta deixar de sentir, deixar d'il·lusionar-se, deixar de tenir desig de conèixer les coses, fins que, tot i que ho vol recuperar, no ho fa fins que troba una nena petita que l'ajuda. En aquest sentit, evidentment, tenir cor i tenir sentiments i emocions et fa patir, però també et fa sentir molt viu. Faria un incís en aquest llibre perquè a la contraportada, em sembla una idea original, hi ha un dibuix, un esquema d'un cor, de l'òrgan, de la víscera del cor, no? I penso que dona per fer aquesta comparança entre el batec que fa el cor i que ens dona la vida, que batega la sang per tot el cos, i com els sentiments i les emocions ens bateguen i també ens fan sentir molt vius.
A qui recomanaries aquest llibre? Per quines edats?
Bé, aquest llibre, jo crec que la canalla, bé, cada persona coneix el seu fill o els seus alumnes, però a partir de 4 o 5 anyets, segur, fins hi ha nens que 8 anys i 9 també els agrada. I els fan connectar bé amb alguna experiència que tingui relació.
A mi hi ha una cosa que m'agrada moltíssim. Ara no m'hi havia fixat en molt temps, però són els llocs que les persones, hi ha llocs en els que pensem, la nostra imaginació va cap allà, i l'Oliver Jeffer va imaginar aquest llibre, però aquí teníem l'Anna Maria Matute, que
veritat,
la seva obra Olvidado Rey Gudú, en el centre hi havia un cor tancat a dins d'una ampolleta de cristall. I aquestes coses m'agraden moltíssim, perquè llavors són llocs de l'imaginació, som tots persones i hi ha imatges que són gairebé arquetípiques. I la pensa l'Oliver Jeffers, no sé, als Estats Units o a l'Irlanda, sí. I la va pensar l'Anna Maria Matute, sí. Aquí fa molts anys. Em sembla meravellós.
Sí. Aquesta connexió, no?
Sí.
Aquest recurs.
I, clar, i llavors no és una sorpresa que després un nen que llegeix aquest llibre s'hi reconegui també. Potser no tots els nens, però algun en concret sí, perquè perquè són imatges humanes. Sí, sí.
Doncs vinga, continuem amb una altra recomanació. Ara és el teu torn.
Mira, m'ha fet pensar el tema del cor i de l'imatge final del cor. M'ha fet pensar en aquest llibre, Per què plorem?, escrit pel Fran Pintadera, il·lustrat per l'Anna Sender i publicat per a Chiara Books. Perquè els llibres de Chiara Books tenen un fons molt interessant, on s'ocupen sempre de elements de la persona. Hi ha un altre llibre molt bonic, que és Respira, que l'escriptora il·lustradora va fer quan veia el seu fill molt, molt, molt nerviós. Respira. I és una història al voltant de la qual li ensenya a respirar de manera calmada perquè tot torni a estar bé i ell pugui pensar i pugui estar tranquil. És molt bonic.
Molt interessant, perquè
molt interessant.
Una cosa tan natural que fem tots com és respirar i que ningú ens ensenya i que realment és bàsic tenir i prendre consciència, no?
Exactament. Aquest llibre és realment molt recomanable. L'autora és la Inés Castelbranco, que és escritora, il·lustradora i editora de Chiara Books. I al final dels seus llibres hi ha una guia de lectura, i en aquest del llibre de llàgrimes és molt divertida perquè la guia de lectura és radiografia d'una llàgrima. I llavors té els apartats de definició, tipus, composició, forma, pes, però sempre amb un toc molt, molt poètic. Per exemple, el pes, el famós escriptor i pedagog italià Gianni Rodari es va preguntar en un conte quan pesa una llàgrima. Depèn, la llàgrima d'un nen consentit pesa menys que el vent, però la d'un nen que passa gana pesa més que tota la terra.
Oh.
Llavors, són reflexions molt profundes, sí, no? Dites...
Molt profundes, sí.
Profundes, dites amb paraules, amb imatges literàries, però que arriben en el fons.
Oh, i tant.
I en aquest cas també és una mare que li explica als seus nens les raons per les que plorem.
I a més amb unes il·lustracions precioses.
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 Els mons que crea l'Anna Sender, d'una banda són mons màgics i de l'altra té una manera de connectar les parts de la imatge per passar del bosc a una persona, per transformar-les en imatges simbòliques, que és li surt natural.
Totalment. Vinga, més títols, que teniu molts.
Ai, puc seguir?
Sí,
perdona,
sí, sí, sí.
Perdona. Després prometo silenciar-me durant una estoneta, però és que m'agraden moltíssim aquests camins al voltant, saltar d'un llibre a un altre. Sí. I hi ha un llibre, aquest és un clàssic, és del 75, Mussol a casa, del grandíssim Arnold Lobel. Uh-huh. Aquí el publica Ediciones Secaré. És un recull de 5 contes i n'hi ha un que és el Te de Llàgrimes, si volia llegir.
Està superconnectat. Doncs com vas a llegir el conte, ara la Bea ens posa una sintonia i estem ja tots disposats a escoltar-te.
És curtet, eh?
Vinga.
Te de Llàgrimes. El Mussol va treure una tetera de l'armari. Aquest vespre faré te de llàgrimes, va dir. Va posar la tetera entre les cames. Ara començaré, va dir. Assegut ben quiet a la cadira, va començar a pensar coses tristes. Necessita la matèria prima? Cadires amb les potes trencades, va dir. Les llàgrimes li van omplir els ulls. Cançons que no podrem cantar, va dir, perquè n'hem oblidat les lletres. El Mussol va començar a plorar. Una gran llàgrima li va rodolar per la galta i va caure a la tetera. Culleres que han caigut rere l'estufa i no trobarem mai més, va dir. Van caure més llàgrimes a la tetera. Llibres que no podrem llegir mai, va dir, perquè els han arrencat algunes pàgines. El Mussol plorava. Unes llàgrimes grosses queien a la tetera. Aurores que no va veure ningú perquè tothom dormia, va dir entre sanglots. Puré de patates abandonat en un plat perquè ningú no se'l va voler menjar, va dir somicant. I llapis massa curts que no serveixen per escriure. El Mussol va pensar en moltes altres coses tristes i va vessar moltes llàgrimes. Ben aviat la tetera n'era plena. Bé, va dir el Mussol, ja és a punt. Va parar de plorar i va posar la tetera a bullir sobre l'estufa per fer el te. El Mussol estava content mentre omplia la tassa. És una mica salat, va dir, però el te de llàgrimes sempre es posa molt bé.
El poder terapèutic, no? Que
exactament.
Pot tenir, doncs, el plorar, no? El fer fora totes aquestes llàgrimes, que bonica.
Exactament.
La història m'agrada molt. Quin Mussol més sensible, no?
Oh, és fantàstic.
Més especial, me l'apunto.
És també genial.
M'ha agradat molt.
I els altres contes també estan tots força bé.
Vinga, doncs ara seguim amb la Sílvia, que ens parla de la gelosia.
Hola, sóc la Sílvia Panyella. M'agradaria recomanar-vos La Neus està gelosa, de l'editorial Baula. El vam anar a comprar perquè el nostre fill, tot i ser el petit, semblava que volia captar l'atenció constantment de tota la família. Vam pensar que això li podria anar bé. Aleshores ens va agradar perquè tenia unes imatges molt, molt grans i es veia molt clarament amb imatges tot el que era el símptoma, la sintomatologia dels gelos. Tot i que nosaltres llegim i li expliquem, les imatges són molt, molt maques.
Què us sembla el que comentava la Sílvia també?
Doncs aprofitant un fet del que ella parla, la gelosia que pot provocar un profund malestar, aprofito i parlo d'aquest llibre. El títol és El buit, de l'editorial Bàrbara Fiore, que molta gent coneixerà la seva autora, Anna Llenas, per El monstre de colors, però he triat aquest especialment perquè des de les il·lustracions, la maquetació, el personatge, les il·lustracions estan fetes com si fos un collage.
Oh, que xulo!
Sí, i crec que reflecteix molt bé aquest buit, sense reconèixer moltes vegades l'origen, no? Uh-huh. Que una persona, evidentment un nen, pot sentir davant de qualsevol situació que l'amoïna. Un buit que es va fent gros, que no saps explicar, que provoca molt malestar i que d'alguna manera et traspassen les coses sense que les puguis controlar. La història és d'una nena que té aquesta sensació i ella no sap què li passa, però procura omplir el buit a base de tapar-lo amb taps externs, no? D'una manera compulsiva, menjant amb llaminadures, amb tot el que troba pel voltant, però no li satisfà. Uh-huh. Es va fent cada vegada més i més gran fins que és capaç d'aturar-se, de plorar, de connectar-se amb ella mateixa i de pensar. I de pensar que potser d'aquell forat també poden sortir coses bones. Així passa i comencen a germinar algunes de les coses que ella té a dins, pintar, jugar, i el més important és que observa que els altres nens també els hi passa, hi ha nens que també els hi passa el mateix, i va connectant el que surt del seu forat, del seu buit, amb els buits dels altres nens. Això està molt ben reflectit amb els dibuixos, amb la, com dic, amb aquesta composició de collage, i va relacionant, lligant, el fet del que amb ella li germina amb el que germina amb els altres, creant una xarxa relacional que, que és important i per ella. De totes formes,
sí, que és un llibre que, a banda de les emocions, també ens parla de l'empatia, no? Que és un valor que jo crec que hem de fomentar també entre els nens i els joves.
Sí, 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 i de com aquestes situacions, a vegades difícils, ens hem d'escoltar nosaltres mateixos, però moltes vegades la resposta ve de la relació que tenim amb els altres i amb l'entorn. I
aquest llibre és un bon compartir, exemple. No? Hem de compartir també doncs, les nostres tristeses i alegries. Molt bé.
Sí, sobre el tema de l'empatia, però clar, aquest és un llibre del que jo parlo sempre i crec que la Cecília també. Llavors en parlaré molt ràpid, però és del Malacatú, de la Maria Pasqual de la Torre. Val, he publicat jo a Buen Paso, ho sento, però una micro.
Home, una falqueta havies de fer, no?
Una petita falqueta, perquè és un llibre que descol·loca molt, perquè és una situació, és l'hora de rentar-se les dents, i la mamà i el fill no estan d'acord, tenen dos plans diferents.
Coses que passen, habitualment, en totes les cases.
I comencen un duel tremendo, però és un duel de paraules, i es van llançant hechizos.
Molt bé.
Molt, molt embolicats, molt divertits, que són com... Com se dice? Trabalenguas. Bueno, que són com trabalenguas.
Ostres, si ara m'has agafat...
Jo també m'he quedat amb
barbussaments. Mira, sort de
producció. Molt bonica aquesta paraula. I llavors, clar, la cosa va creixent i estan passant moltíssimes coses. El lloc dels fets és la cuina i totes les coses de la cuina comencen a moure's, a tenir petits duels, etc, etc. El destriparé una mica, perquè allò que és interessant aquí... el llibre, la història, la va construint el lector, perquè realment no hi ha una veu narrativa que digui està passant això, està passant això, està passant això. Ho veu el lector, però és exactament al final la situació se soluciona quan el nen es posa en el lloc de la mare i la mare es posa en el lloc del nen. I com aquí és un llibre de màgia, es van transformant físicament.
La mare molt interessant. Clar, es van transformant i llavors suposo que en aquell moment som més conscients dels problemes, no?, que té la mare o el fill, no?
Exactament.
Quan els vius a la pròpia pell, no?, que moltes vegades ens hem de posar, perquè si no, no acabem d'entendre l'altre.
Exactament.
Molt xulo aquest també, deixa-me'l. Molt, molt, molt xulo. Malacatú, doncs aquesta és la recomanació també que ens feien. Vinga, sentim els nostres oients, que tenim molts més àudios per compartir.
Bon dia, sóc Leonor Valero, mestra de primària. Vull recomanar el conte Jo sóc el gran, de l'editorial Cruïlla. Amb aquest conte he pogut treballar els sentiments dels infants que es volen tornar petits perquè se senten abandonats pels seus pares. El conte ajuda aquests infants que se n'adonin que els pares els estimen i que els seus germans petits necessiten més ajut com ell quan era petit i que ells ara poden fer més coses i això té avantatges. Els personatges d'aquest conte són màgics, una família de gripaus i un mag. Espero que us agradi.
Doncs aquesta professora que ens recomanava aquesta història relacionada amb el sentiment d'abandonament, no?, que jo crec que qui més qui menys, de petit sobretot especialment, no?, perquè els adults no ens escolten o no escolten gaire, doncs molts nens tenen i també era una història molt interessant. Què ens proposes tu ara, Esperança?
Doncs relacionat amb aquest àudio de la Leonor, us voldria parlar d'un llibre que tracta un tema molt concret. El llibre es diu Groc i Rodó, de l'editorial Flamboyant. Està escrit per Muriel Villanueva i l'il·lustrador el Ferran Horta, i tracta del el problema de la neuresi en els nens. La història és com se sent un nen que no és especialment petit quan es veu obligat, diguem-ne, a anar de colònies. Ell sap que té aquest problema i el groc i el rodó, la seva taca, el va perseguint d'una manera que li produeix patiment amb tot aquest camí en el, per anar de colònies. Crec que és important, és maco, com els colors del llibre, el blanc, el groc i el negre, van donant color en aquest procés i en els sentiments d'aquest nen, d'angoixa, de por, de patiment. I també com està emmaquetat, com el blanc i el negre ajuden a que els nens que ho puguin mirar i els adults que, amb els que ho puguin compartir, vagin creant espais una mica de perquè amb la intimitat el propi nen o nena vagi elaborant la seva pròpia vivència. I em sembla un llibre interessant. El personatge és un nen que al serrell li arriba gairebé.
Sí, fins i tot amaga, no? La seva mirada.
A la meitat dient, vull desaparèixer, no? Una mica tierra, trágame.
Clar, perquè a més penso marxar de colònies quan tens aquest problema, no? Que no controles... i clar, davant de tots els teus companys de classe, suposo que és una història que més d'un alumne els haurà passat i que segurament connectarà, no?
Famílies i mestres, tots ens hi hem trobat. I també m'agrada una mica que no dona una solució màgica, però sí que a través de la petita intervenció d'un adult, ell se n'adona que no és l'únic en el que li passa, a qui li passa aquesta qüestió, no?
Sí, aquesta problemàtica.
Problemàtica amb la qual cosa, doncs, bé, relativitza una mica el problema.
Doncs també, molt interessant. Seguim. A veure, Ariadna, ara què ens proposes, que tens molts llibres també pels nostres oients.
Jo és que seguiria amb un altre de Buen Paso, ho sento.
Vinga, va.
Però surt molt bé per aquest tema i la idea de l'abandonament, perquè també és, o sigui, hi ha literatura per nens molt petits, per nens de diverses edats. Aquest és per nens a partir de 10 anys, 11 anys. És una obra més narrativa que té un punt en comú amb el groc i rodó del que parlava l'Esperança, perquè editorialment està treballada també a través de l'ús que fem del color.
El groc i cromatisme,
rodó, sí. Exacte. La coberta està impresa a quatre tintes, però l'interior està impresa en un pantó groc, un pantone, que és una tinta directa, i en negre. I en aquest llibre també tenim només tres colors, perquè hi ha tres protagonistes que
són el verd, el taronja i el blau, els colors.
Exacte. Són tres amics. El llibre és La importància del primer cero, escrit per Loti Rodríguez Marchante, il·lustrat per la Carmen Segovia. I bueno, són tres amics, cadascú caracteritzat per un color, menys un, que és el més tímid, que no parla mai i parlarà en el moment necessari.
En el moment precís, no? Sempre, tots tenim aquí amic, que no parla, però quan parla ho fa amb contundència.
Perquè el profe està a punt de posar-los el seu primer zero a l'escola perquè han fet un treball de ciència horrorós i ell comença a parlar de l'adaptabilitat, de la capacitat de les persones d'adaptar-se als contextos, als contextos i etc. Però és interessant perquè el primer zero és també... Bueno, este libro está escrito en español, entonces cambio de idioma.
Venga, cambia, no hay ningún problema.
Es el momento en el que estos chicos están cumpliendo 10 años. Y el mundo cambia a su alrededor, cosas que les interesaban les interesan menos, ven a sus compañeros de otra manera y están...
Una etapa de canvis molt important,
sí,
no? Gairebé l'adolescència amb 10 anys ara ja comença, no?
Sí, i és l'Iñaki, el Freddy, la Paula y el Andrés, pero al Freddy, que todos los amigos le dicen, lo llaman el yo lo sé, porque en el aula está siempre diciendo yo lo sé, siempre tiene que hacerse notar, y sus amigos descubren que hay una razón, porque Freddy tiene en casa un hermano más pequeño, que está muy bien, que es fantástico, pero tiene una enfermedad particular que requiere que, bueno, los padres se ocupan más de él que de Freddy. Entonces uno aprecia cómo las personas reaccionan a su entorno. Entonces Paula también entiende el por qué Freddy se porta de esa manera tan particular.
Necessita el reconeixement que no troba a casa, no? Perquè evidentment doncs els pares han de tenir cura, no? Del germà petit.
Però ell s'estima molt, el seu germà petit, i li fa uns tebeos, uns còmics protagonitzats pel seu germà, que és el Cristal, perquè ens transforma en un superheroi transparent. I aquest superheroi vol salvar el món, però clar, el salva d'una manera molt peculiar, que el lector i el propi Freddy fa que es preguntin on és el límit, on està el bien i el mal, com se matizan segons el context i les situacions.
Doncs també m'agrada molt, un llibre ple de matisos perquè els nens i els joves descobreixin que no tot és blanc ni negre, no? Exacte. Doncs vinga, continuem, perquè ara doncs, hi ha un altre àudio també molt interessant de la Raquel, que ens vol recomanar un conte d'un carter, atenció, molt i molt especial.
Hola, sóc la Raquel i volia recomanar el conte del carter Juliu de l'editorial Destino, perquè em dóna molt bon record de quan era petita, que sempre el llegia abans d'anar a dormir amb la meva mare, i perquè entràvem dins de diverses històries, dins de cases de personatges de contes infantils populars, com era la Caputxeta Vermella, els Rínxols d'Or, i el carter, que també és un personatge molt proper, entrava dins de cada una d'aquestes cases i cada una tenia la seva historieta, no? Arribava amb una carta totalment diferent, una carta més familiar, una carta de feina, i la veritat és que era un conte una mica que sortia dels típics contes infantils, molt interactiu, on podies obrir les cartes amb diferents escriptures, amb diferents missatges, i que els personatges, tots ells, eren molt propers.
Doncs a personatges propers i també amb un format molt especial. I ara em sembla que l'Esperança també doncs, ens porta una recomanació molt en la línia de la que ens feia la Raquel. A veure, explica'ns.
Sí, doncs aquest àudio m'ha fet pensar que el llibre, l'àlbum El sisè sentit de l'editorial Fragmenta, fet per la Laia Deumada i la Mercè López, és un llibre que penso que està pensat per compartir el benestar. I això és, crec que és molt important.
Això és necessari i vital en aquesta
vital.
Societat, Hauríem d'aprendre a compartir més les coses positives. A veure.
Sí, m'ha agradat que des del primer pla de la il·lustració, el personatge, el protagonista, la protagonista, és una imatge que qualsevol nen o nena es pot identificar amb ella. No és d'un sexe, diguem-ne, ambigu, sinó que tant nens i nenes es poden identificar amb ell, dic, el dibuix.
Que això també és interessant, no? Començar interessant. Doncs, ja també doncs, a apostar per aquesta diversitat, no? Sexual,
sí.
També, a trencar una mica estereotips.
Crec que sí. Al llarg de la història, bàsicament ens explica com els sentits són genials per captar totes les coses bones i de l'entorn. Però també ens parla d'aquest sisè sentit que ens fa veure, entre cometes, i entendre les coses amb tot el cos, des de dins.
Amb la intuïció, no?
Amb
aquell sisè sentit,
sí,
no? Que hauríem d'escoltar més.
Sí, ens fa captar la tristesa i l'alegria pròpia i d'un altre. També ens ajuda a escoltar el silenci o les veus de la natura, a sentir realment quan un entorn és tranquil o està ple d'una calma tensa. En definitiva, sentir-se a gust amb un mateix, el que ens fa comunicar-nos sense paraules i sentir-nos en pau amb nosaltres mateixos.
Doncs un llibre que hauria de ser capçalera, també, jo crec que a totes les llars i a totes les escoles, aquest sisè sentit tan necessari a dia d'avui. Doncs continuem. A veure, Ariadna, quina és la teva proposta? Que encara ens queden molts llibres, encara tenim una mica de temps, o sigui que...
Després del sisè sentit, és que aquell és un llibre molt maco.
Molt especial,
i la il·lustració de la Mercè López. La Mercè López és una il·lustradora de Barcelona, i allò que fa ella és... té un punt romàntic, té un punt... A mi em fascina, perquè d'una banda és molt plàstic i ve com d'una tradició antiga, però les construccions que fa ella són molt modernes. Mm-hmm. I té aquest contrast que se'n fa molt bonic. I va jugant aquí també amb una progressió de colors.
Sí, que m'encanten, per cert.
Sí, és meravellosa, la Mercè és meravellosa. Té sempre idees especials, va un puntet més enllà. Podria ser interessant aquest petit llibre, que són d'aquells llibres que són, bueno, petites joies, com Lecciones de vuelo, de Pirco Vainio.
Uh-huh. I quines publicat, són aquestes lliçons? Publicat per qui?
Per l'editorial Tulé Ediciones. Uh-huh. És un llibre que està fet de petits aforismes, cada uno s'enfrenta al mundo a su manera. A veces nuestro pasado nos impide ver hacia dónde vamos. Caer puede liberarnos de lo superfluo, etc. I totes les imatges són d'un ocellot que acaba de néixer i que va aprenent ell mateix a volar. I llavors és bonic perquè quan diu cada uno s'enfrenta al mundo a su manera, hi ha tres ous que s'estan obrint i els tres pollets que estan sortint cadascú de la seva manera. Un surt amb una pota, l'altre amb el cap... A veces nuestro pasado nos impide ver hacia dónde vamos. I es veu l'ocellet que té un tros d'ou encara a la cara.
I no acaba de veure, no?
No acaba de veure.
I llavors la seva mirada serà molt diferent a la de la resta dels germans, suposo.
Exactament. I a poc va trobant la seva manera de posar-se a volar.
Doncs mira, ara que parlaves d'aquests... pardals, d'aquests ocellets que acaben de néixer. La Sònia és mare i també és mestra i recorda com s'ho va fer ella, doncs, per explicar als seus fills que en tindrien una altra, i encara una altra recomanació també del tema de la mort.
Hola, jo em dic Sònia, sóc mare i mestra. Quan jo tinc tres fills, quan havia de néixer el tercer, nosaltres volíem donar la notícia als dos grans d'alguna manera una mica especial, en un moment que fos bonic de recordar. Llavors vam comprar el llibre Un petit què, de l'editorial Baula, de la Isabel Carrier, on un matrimoni li han d'explicar a la seva filla que tindrà un germanet, i ho explica de manera com molt divertida. Llavors el vam explicar i després nosaltres també tindrem un petit, no? Els vam dir als nostres fills, va ser un moment molt bonic. D'altra banda, a l'escola teníem una nena que se li havia mort l'àvia i passava uns dies molt difícils i no era capaç de treure res, no explicava, no expressava, s'ho guardava tot. Vam deixar passar uns dies i al cap d'un parell de setmanes o tres vam portar l'àlbum il·lustrat que ve després del 1000 de l'editorial Takatuka. I amb aquest llibre, doncs, és una manera d'explicar també... És un llibre molt evident on hi ha una nena que se li mor l'Otto, no? Que és el seu avi i era també el seu amic de jocs. Llavors explica com recordar una persona encara que no hi sigui, i també va servir perquè sortís una conversa a partir de la lectura d'aquest llibre on la nena va poder treure, i molts altres nens vam veure que tenien encara arraconats sentiments i fragments de pena antics que estava bé airejar-los i fer-los sortir.
Airejar, totes aquestes emocions que deia que es va adonar que hi havia altres nens, no? Que també tenien enquistades aquestes emocions, i com avui estem descobrint, doncs els llibres, la literatura també serveixen, doncs, per buscar aquelles paraules que a vegades ens costa trobar. Esperança, a veure, quina és la teva proposta, que et veig ja preparada?
Doncs, parlant de nens amoïnats, penso que està bé, és un llibre que un àlbum que m'agrada molt, és en català i en castellà, ho dic perquè el títol varia una mica, es diu Bernat l'amoïnat en català i en castellà Ramon Preocupón.
Molt encertats, sí, tots dos.
Del Fondo de Cultura Econòmica i de l'Anthony Brown. Uh-huh. En Ramon és un nen que està amoïnat per gairebé tot, i també hi ha nens així,
que els
hi pesa tot el que els hi passa amb ells, als altres i els que s'imaginen que els hi passarà.
Nens preocupats en excés, sí, amb massa responsabilitats,
sí,
no?
En Ramon arriba un moment que no... En Bernat, en Ramon, que no pot dormir. Els pares intenten tranquil·litzar-lo, però amb ell no li serveix gaire el dir bé, doncs no passa res, són imaginacions teves. Fins que un dia va a casa l'àvia i l'àvia, sense volguer-lo convèncer massa, li diu, té aquest ninotet, un kit a pesares, en català pues, per treure les penes, i li has d'explicar què et passa, i després te l'has de posar sota el coixí. En Bernat, en Ramon ho fa així i els primers dies dorm molt tranquil. Però el quart dia torna a amoïnar-se en aquesta vegada perquè quina responsabilitat i quin greu haver-li donat totes les seves preocupacions en aquell nino. Bé, ell està bé perquè a partir d'aquest moment és ell mateix el que intenta buscar les solucions, creant, cosint ninotets petits per treure totes aquestes
angoixes, pors, preocupacions, no?
I fa ninos per treure les angoixes d'altres ninos. D'aquesta manera arriba a fer, també pensa i diu, doncs en els meus companys, aquells que tinguin, que s'amoïnin i que tinguin preocupacions, jo els hi regalaré. Amb la qual cosa penso que és maco, perquè des de... No es queda amb el fet només màgic del nino i d'un objecte allà on pots traspassar les teves preocupacions, sinó que a través del llenguatge, de la pròpia elaboració del nen, ell els fa, i d'un acte generós, no? I de relació amb els altres, ell canalitza tota aquesta preocupació, la racionalitza i a partir d'aquí pot dormir tranquil.
Doncs a ninos, per fer fora tots els mals que jo crec que tots hauríem de tenir també per casa.
Al final del llibre explica, hi ha una petita explicació, que es tracta d'una tradició guatemalteca que s'ha extès per Centroamèrica i Sud-amèrica pels nens que pateixen doncs, preocupacions molt greus de traumatismes de guerra i situacions molt difícils.
Doncs mira, encara m'agrada més perquè té aquest punt, aquest valor afegit que també doncs, explica no? doncs, aquesta tradició que ve d'altres cultures. Seguim amb un altre àudio. Ara és el torn d'escoltar una professora que ens parla també de com hem d'identificar les emocions a les escoles, que segur que a les aules hi ha moltes emocions contraposades.
Hace unos años empezamos en el colegio a trabajar las emociones a través de los libros que los niños leían los fines de semana. Lo único que tenían que hacer con sus papás era escuchar el cuento mientras se lo contaban y al finalizar tenían que decir qué habían sentido. En el cole ya habíamos nombrado algunas de esas emociones. Como tenían 3 años eran muy básicas. Alegría, tristeza, enfado, miedo. Y lo que observamos es que esto empezó en 3 años y en 5 años ya eran capaces de identificar lo que estaban sintiendo, nombrarlo y avisarnos. Profe, me estoy enfadando porque fulanito me ha quitado el coche. Seño, estoy triste porque papá se ha ido de viaje. Así que el resultado fue espectacular. Gracias al trabajo que hicieron las familias y las profes durante 3 años entre cole y casa leyendo los cuentos.
Com ens agrada que a les escoles també es parli de les emocions, d'aquests sentiments, no? Tan important que això fa uns anys, sobretot tu m'ho podràs dir, no? Esperança era impossible, era inviable.
No es feia gaire.
No es feia, no. En aquesta línia que ens proposes, quin llibre? També suposo que parlarà de les emocions.
Jo parlo sempre de coses una mica marginals o no, marginals no, perquè aquests són dos grandíssims autors, el Mac Barnett i el John Classen, publicat aquí per l'editorial Joventut, el Llop, l'Ànec i el Ratolí. És una història, és un conte, que podria ser un conte clàssic, fins i tot un conte popular, perquè l'escriptor l'explica d'aquesta manera, l'ha construït d'aquesta manera. I és la història d'un ratolí que un dia en el bosc es troba amb el llop i el llop se l'empassa. I ui, ui, què
ui,
fem?
Ui, ui.
Cau a la panxa, a la foscor total, i quan està en el mig de la foscor de la panxa del llop, s'hi troba un ànec que està molt content i és per començar per anar a dormir. No em molestis. Doncs descobreix que l'ànec viu prou bé en el mig de la panxa del llop, és a dir, en el cor de la por. Ell s'hi troba bé.
Veus, ens hem d'adaptar a vegades a segons quines circumstàncies, no?
I bueno, i aquí segueix. És una història realment esbojarada perquè el ratolí diu potser tens raó, m'hi quedo jo també. Passaran coses i els dos hauran de sortir a l'aventura. perquè clar, bueno, ja no explico més per no destripar-lo, però és no, molt
clar,
divertit.
Però que tot i que poden estar còmodes, no?, dins d'aquesta panxa, no?, i doncs acceptar les seves pors no és una situació que han de mantenir per sempre.
Exactament. I bueno, i passaran coses en aquest conte que es pot llegir tranquil·lament com un conte surrealista, mm-hmm, que ho és, i divertit, perquè sí, et rius molt, però un cop acabes penses, ai, que aquests dos viuen en el centre de la por. I m'interessava molt allò que deia la Pilar Serrano, la mestra, perquè crec que és important, en aquest sentit, sí, saber reconèixer les pròpies emocions, perquè és una feina, o sigui, no és, ai, no està bé enfadar-se, no t'has d'enfadar, ja, és fàcil dir-ho, però ens enfadem, perquè, a més, la ira és un sentiment antic que tenim incrustat, que precisament reacciona a la por. I llavors, quan tens por, és interessantíssim. Biològicament és un sentiment construït per inhibir les capes més modernes del nostre cervell, les més racionals, i ens fa reagir amb violència, precisament, perquè bé, és una qüestió de supervivència.
Totalment.
Tenim por perquè la nostra vida està en perill. I llavors, clar, per aprendre a conviure amb la por i amb la ira, sobretot, s'ha d'anar reconeixent a poc a poc i clar, de descobrir i com és, perquè no és, no has de trencar coses, no has de donar cops. Ja ho sé, però ho faig. És que hi ha un camí, el camí és ben llarg per aprendre a viure a la panxa del llop.
Hi ha tot un procés, no?, d'aprenentatge. Doncs vinga, que l'Esther ens parla també de multiculturalitat.
Un libro que hemos disfrutado mucho recientemente en casa es Madlenka, de Peter Sis, publicado por la editorial Ecaré. Madlenka es una pequeña niña que celebra la caída de su primer diente y está tan emocionada que recorre todo su barrio contándoselo a todo el mundo. Y las personas que encuentra, sus vecinos, son personas que vienen de diferentes partes del mundo. Así que mientras recorre el barrio dando la feliz noticia, también conoce un poco a estas personas y sus lugares de procedencia. Es un libro fantástico para celebrar la caída de un diente.
Doncs també era una proposta molt interessant, aquesta que ens feia també doncs, l'Esther, no? I tu quina ens vols proposar, Esperança?
Sí. Madlenka és una història preciosa que ens parla d'un tipus de diversitat i m'agradaria recomanar especialment aquest llibre que es diu És tu turno, Adrián, de l'editorial Ecaré, escrit i il·lustrat per dues noies sueques, que el seu protagonista és un noi, es pot relacionar amb un noi, ja no un nen massa petit, o un adolescent, que se sent molt incomprès, rebutjat i humiliat pels seus companys en un entorn que podia ser una escola o un institut. A l'Adrià li costa molt relacionar-se amb l'entorn i amb els companys, de la mateixa manera que ho fan els altres. Ell es relaciona d'una manera singular. L'entorn el pressiona d'una manera que el paralitza. De totes formes, una trobada casual amb un gos del carrer i la seva mestressa li canvia de forma important la manera de viure aquest entorn no tan amenaçador. Aquest triangle emocional entre la senyora, que és una senyora gran, que és una senyora amb problemes greus de visió, ell li llegeix històries que a ella li agraden molt, fa dels seus ulls, i l'ajuden molt a poder-se relacionar d'una manera diferent. És un àlbum molt interessant, les il·lustracions són precioses.
Una delícia, són sí, una delícia. Doncs per acabar ens avancen una novetat editorial a punt de sortir, la Valeria Curti de El Niño Editor.
Soy Valeria Curti de Niño Editor y vengo a contarles que próximamente vamos a publicar una historia maravillosa que se llama El gato que vivió un millón de vidas. Es un libro japonés publicado por primera vez hace más de 40 años. Trata de un gato, un poco egoísta, que vive, muere y renace un millón de veces. Y en cada una de estas vidas aprende algo nuevo que lo transforma. Una historia que habla del amor, la vida, la muerte y la libertad. Ojalá que les guste tanto como a nosotros.
Doncs Valeria, t'haig de dir que així d'entrada m'ha encantat, eh? Sí, molt curiós, molt singular, el volem veure ja.
Quan arriba?
El volem ja, l'equip del matí. Esperança, digue'ns la teva última recomanació.
Sí, per acabar m'agradaria recomanar un llibre que es diu Concert de Piano, de l'editorial Ecaré, de Akiko Miyakoshi. És un llibre que em sembla preciós. Momo és una nena que se sent paralitzada davant de la pressió d'un espectacle, d'un concert que ha de fer de piano, i com ella busca el seu propi recurs, d'un acompanyament d'una ratolineta, on ella, a través del llenguatge i del discurs que ella mateixa elabora per animar a la ratolina a enfrontar-se a l'espectacle que ha de fer, de cop i volta veu que, doncs, allunyant-se una miqueta de la pròpia situació, pot aconseguir estar més relaxada i proporcionar una estona molt agradable a la gent que la va veure.
Agafant perspectiva, que a vegades agafant tots hauríem de fer-ho, això,
sí.
No? És molt fàcil, doncs, donar recomanacions. Sí. Però després aplicar-les és una altra història. Moltíssimes gràcies a totes dues, a l'Esperança Castro i també a l'Ariadna Esquiloni. Que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies, igualment.